L'artista polifacètic Pep Blanes ha mort aquesta setmana als 87 anys. Ho ha anunciat l'alcaldessa Carmela Fortuny en una piulada a les xarxes socials des d'on ha acomiadat el fill predilecte de Sant Cugat. Blanes va ser una figura molt arrelada a la ciutat per la seva tasca en dibuixar el monestir, en especial els capitells del claustre, als quals va destinar més de 30 anys de la seva vida. Avui, al Sant Cugat a Fons, volem recordar la seva figura i per això hem recuperat aquesta entrevista que la Sílvia González li va fer en aquesta casa, coincidint amb el seu 80è aniversari l'any 2010.
Josep Blanes i Plans, més conegut com Pep Blanes, és el nostre convidat d'avui. Artista polifacètic, és dibuixant, escriptor i filòsof. 32 anys dibuixant com a tema monogràfic al claustre del monestir, més de 25 exposicions i guanyador de 4 premis, entre els quals figura el nomenament de Sant Cugatenc de l'any. Aquests són només algunes de les dades que han marcat la seva trajectòria professional. Recentment, Pep Blanes ha exposat a la sala capitular del claustre del monestir l'exposició Capitells. L'artista ha dibuixat per aquesta mostra que acaba de concloure 8 capitells i n'ha fet 25 reproduccions de cadascun d'ells que es poden adquirir al Museu de Sant Cugat. Ens acompanya de nou aquí a la ràdio amb Pep Blanes. Molt bon dia, Pep.
Molt bon dia, i és un honor poder... Bueno...
Tornar de nou als micròfons, sí. No?, del 91.5. Home, és que per aquells que sàpiguen de la trajectòria de Pep Blanes...
M'emociono perquè aquí he passat molts anys. No aquí, sinó a la ràdio. I llavors hi ha molta gent coneguda, molta, que m'han dit, coi, Pep, que, bueno, doncs el Pep ja ha acabat una etapa, i tornar aquí doncs, em fa recordar moltíssimes i moltíssimes coses.
Moltíssimes coses, perquè abans que canviéssim de nom, sí, aquesta emissora, sí, municipal, sí, que ara es diu Cugat, sí, Ràdio, sí, doncs igualment des del 91.5 de la FM, quan era Ràdio Sant Cugat, sí, en Pep Blanes ha omplert molts minuts d'aquest mateix programa.
Sí, i anys i anys que vaig estar-hi col·laborant-hi. Però, en fi, això és una vessant que no té res a veure amb la cara, amb preguntes, no?
Sí, però repassarem, com que les entrevistes ens permeten repassar diferents temes...
Doncs jo estic disposat a contestar tot el que em preguntis.
Clar que sí.
I encara que l'emoció està una mica a flor de pell, però vull dir, està a flor de pell per un motiu, i és perquè m'he integrat molt amb tot el que he fet i amb la meva gent. Llavors he tingut sempre el suport de tothom. Llavors tu ja saps ben bé també que vaig estar un any fora de circulació amb una malaltia que em va tindre apartat i preocupat, i bueno, també vaig tenir una manera de captar l'estimació de la gent, i un cop tot superat, doncs, llavors és lògic que només tinc brots i rebrots de reconeixement i d'agraïment a tothom.
I de records.
I de records, tants com vulguis, aquesta és la veritat.
Home, és que 80 anys, Pep, donen per molt.
Sí, sí, i sobretot quan una persona s'ha preocupat a la vida de viure intensament tots els minuts que la vida ens dona. Llavors, un minut són 60 segons, però és molt. Vosaltres que esteu a ràdio i televisió ho sabeu més que ningú, el que pot arribar a donar aquest temps. I amb la vida d'una persona, si la sap aprofitar i és conscient de que està fent història, però és la pròpia història d'un mateix, doncs encara té més valor la vida.
I a més, volia preguntar-te per aquesta exposició, que hem tingut poquet aquí a la sala capitular, ens hauria agradat una miqueta més, sobretot aquesta gent que dius que te segueix i que t'estima,
sí,
que ha estat un regal, una mica per tu, aquesta exposició,
bueno,
Capitells?
Jo diria que Capitells per mi ha suposat un retornar altra vegada, després de molts mesos de no trepitjar el claustre, connectar-m'hi de nou. Anar a captar aquesta energia positiva, que és la que m'ha donat sempre aquest suport. Tu has dit 32 anys d'estar dintre del claustre dibuixant, ja són més ara, ja, són 37 anys. 37 anys en realitat. Esclar, tot això dona una alegria enorme poder tornar el que jo ja en dic el meu estudi. Quasi perdré propi, de dir, després de tants i tants anys haver començat a dibuixar-hi quan estava totalment abandonat aquell claustre, que entrar allà era entrar en un lloc que era raro que entrés algú, a no ser que fos per les diades de les comunions i per algun casament, la gent poc hi entrava.
Perquè quina evolució ha fet aquest claustre des de la teva ploma, tu que l'has retratat tants i tantes vegades?
Bueno, jo diria que jo he viscut tres canvis grandiosos dintre del claustre, on és l'estar un claustre totalment, podríem dir, deixat de la mà de Déu, perquè s'ha de dir exactament així, perquè l'Ajuntament 37 anys enrere ni tenia recursos ni potser tenia voluntat d'adequar-lo, o potser perquè ja en teníem prou tal com estava. Després tenim el període que ja comencem a trobar un cert interès no solament en l'interior sinó fins i tot al seu entorn, que també estava molt deixat de la mà de Déu, i llavors ja tenim el moment en què hi ha una entrada que és el centre de restauració de més mobles de la Generalitat, que allò fa que llavors es doni una vitalitat al claustre i al monestir que no tenia, perquè representa que hi ha algú que gestiona, encara que no sigui res de tipus monacal, però sí que hi té que veure, perquè és la restauració de quadres, pintures, tapissos, imatges, etc. Llavors ja trobem un claustre que, com aquell que diu, sembla que hi hagi una persona que hi habita, que hi viu, i llavors, per tant, l'escombra cada dia. Llavors ja tenim un claustre una mica més digne. Però llavors ens ve la gran transformació de treure tota aquella vegetació tan romàntica que teníem, que era una meravella de claustre, perquè era únic, perquè no és gens habitual als claustres romànics dels monestirs trobar-hi una vegetació, perquè no és un lloc d'esbarjo, sinó que és un lloc de pensar i d'estudi més aviat. Llavors, és clar, això va fer un canvi brutal al claustre. La gent, hi ha gent que encara posa pegues a entrar-hi, perquè té aquell record d'aquella vegetació, no? Llavors, esclar, jo vaig tenir molta feina també, adaptar-m'hi, perquè jo hi portava ja molts i molts anys i em canvia totalment la perspectiva, les proporcions, la llum, tot em va variar. Vaig estar ben bé 6 mesos per poder-m'hi adaptar. Però llavors la feina que tenia també convèncer la gent, perquè el primer que deia, nostres Pep, això no val res, tal. Bueno, escolteu-me, hem guanyat molt, hem perdut molta vegetació, però hem guanyat molt en quant a romànic, perquè ara el veiem, ara veiem aquest gran pati del romànic.
O sigui que un bon defensor d'aquest claustre del monestir, del que és la joia de la ciutat, i suposo que a la vegada doncs, ha estat el que sempre l'han associat, no a vostè, a aquest claustre, perquè aquests dibuixos, aquests encàrrecs, va haver-hi un moment vostè que va dir, escolti, jo ja tinc encàrrecs pels propers no sé quants anys, no em demanin més. Sí. Ara mateix això com... En quin punt està, els seus encàrrecs?
Ara ho porto ja tancat totalment. Ja fa 3 anys que vaig dir que no podia posar ningú més a la llista d'espera.
Encara en té?
Encara vaig complir.
Però
sí,
representa
encara...
que vostè llavors té feina, podríem dir, de cometes, de fer encàrrecs, fins quants anys més representa?
Bueno, jo diria que...
Té moltes peticions encara.
Mentre tingui salut, tot el que vaig fent veig que la gent ho demana i la gent ho espera, no? Llavors, però ara ja és amb un altre caire, ja no m'he posat aquella obligació que tenia perquè veies la llista i t'havies d'anar complint, no?
I si li pregunto quantes vegades ha dibuixat el claustre del monestir, m'ho podria dir aproximadament?
Bueno, jo diria, és clar, és que jo si dic una xifra amb 37 anys, la gent diuen és poc, però és molt, perquè jo puc dir que potser he fet unes 250, 260 obres diferents totes, però és clar, ens hem de tenir en compte que cada dibuix, quan dibuixava la ploma, eren unes 80, 90, 100 hores de feina d'un dibuix. Després, quan em passo al grafit, això s'amplia. Són dibuixos que hi estic unes 200 hores, o 210 o 220 hores. És clar, això, què comporta això? Comporta que a l'any pràcticament només puc fer 4 obres. Vull dir que ara mateix aquesta exposició de capitells eren 8 dibuixos, però era el fruit, ha sigut el fruit de 2 anys.
Podríem dir llavors que en aquests 37 anys vostè ha pogut estar doncs, 300.000 hores
sí,
treballant tranquil·lament, fent una mica els càlculs, no?
Sí, vull dir que, a més et diré una cosa, jo et dic les hores que calculo que hi estic, perquè és el primer que pregunta la gent quan veuen que estàs dibuixant, no? Ui, això, i quan tarda per fer un dibuix d'aquest? Bueno, llavors no els hi pots dir ni dies, ni setmanes, ni mesos. Has de dir hores, que és el que més entenen, no? Ara, això no vol dir que a vegades pues, també depèn de si vaig amb més freqüència o amb menys freqüència. Ara, per exemple, hi vaig quasi cada dia. Llavors també m'abunda més el treball, no? Vull dir que la tècnica segueix sent la mateixa. Jo no em puc adulterar, no puc trair. Vull dir que la meva tècnica és igual, que és el que la gent aprecia.
També se'l coneix per una altra de les seves passions, com és el món de la gastronomia, un món que també va portar aquí a la ràdio, sí, al 91.5. Sí, també sí, vam poder comprovar les seves dots de locutor, que recordo quan vostè va venir, va començar una miqueta amb el molt de gust dins el magazín dels matins, que em va dir, Sílvia, jo necessito presentador, tu em dones pas a mi, que jo ja xerro. I va poder-se comprovar que vostè amb el micròfon a davant no tenia problema, ni papers sobre la taula, ni res bueno, de res per parlar d'una cosa. Cosa que li agrada molt.
Jo et diré una cosa, jo sóc xerraire de naturalesa, ja he sigut des de criu, ja els nanos que eren amics, companys, jo, volien venir amb mi perquè jo els explicava les pel·lícules que veia, perquè he sigut un gran amant del cine des de nano. I, esclar, això encara que no ho sembli, et fa que agafis una facilitat de paraula, una facilitat de mimètica, etc. No? I llavors tota la vida he cultivat i sóc molt, molt amant d'enraonar, sóc molt sociable en aquest sentit, cosa que per desgràcia cada cop ho perdem més, les sobretaules i les xerrades aquelles de mitja tarda, etc, etc. Clar, jo estic parlant de molts anys enrere, tot ha evolucionat i ha canviat, sí. Però sí, m'agrada xerrar i a més sempre jo he dit que a mi m'agrada parlar d'allò que sé, d'allò que coneixo. Per això llavors tenir un paper davant potser no et fa tanta falta. Ara, si a mi em dius parla'm d'una altra història, diré mai de preparar.
Doncs si tenim els dibuixos sobre la taula, la gastronomia, la ràdio, són moltes facetes que vostè ha cultivat i la gent, si vostè diu, no, és que jo estic tancant una etapa, potser no s'ho creu, realment ens costa creure'ns-ho, això. Senyor Blanes, a partir d'ara, té algun projecte encara pendent per fer?
Bueno, mira, jo et diré una cosa. Jo he tingut una experiència amb aquests dies que he penjat aquests originals i al costat les reproduccions perquè la gent es donés compte de la qualitat que tenen les reproduccions que es venen a la botiga del museu, i he fet una prova, una experiència, i veient com encaixava. I llavors hi he fet uns escrits que apareixien allà al costat dels quadres, a més amb lletra gran perquè la gent ho pogués llegir, i on jo manifestava, a banda d'explicar el que és el capitell, llavors hi ha una quantitat, podríem dir, d'evocacions, que jo durant el rato, si estic 200 hores o 210 o 190 hores dibuixant, jo, mentre dibuixo, recordo, em motivo, al mateix temps, segons el tipus de capitell que estàs veient i segons les figures que vas reproduint, necessites una música. I jo llavors hi he acoplat la música amb el dibuix. Jo, mentre estic dibuixant, m'he baixat la música que he buscat i estic escoltant música.
Oi que em parla d'algun projecte musical, algun disc, no, o algun llibre?
Sí, no, sinó que tot això que he penjat amb aquests documents,
sí?
Cada dibuix porta, o sigui, la persona que compra la reproducció li adjunten aquest full, on hi ha tota aquesta història. Història que hi ha inclús la música que s'ha escoltat i que la música que recomano per la persona que ho llegeix, que l'escolti.
I això es traduirà en algun
bueno,
projecte futur?
Llavors això és, podríem dir, una espècie d'aperitiu del meu projecte, el gran projecte que tinc entre mans, que ja fa anys que hi estic treballant, i és de fer les memòries del claustre a través d'en Pep Blanes. Els 37 anys que hi porto ara, doncs, no sé si seran 40 quan sortirà el llibre. És el llibre d'aquestes memòries, on any per any aniré explicant, aniré exposant els meus sentiments de tot el que he viscut a dintre del claustre. Serà una espècie, això, una biografia, una història de tot el que he viscut, no de tot el que s'ha fet, perquè no m'agrada parlar de lo que no he vist, de lo que no he sentit. I llavors pues, aquí hi haurà concerts, hi haurà conferències, hi haurà actuacions, hi haurà totes les transformacions, hi haurà els debats que he tingut amb els moments que s'han fet les obres i els canvis amb arquitectes, amb aparelladors, amb els paletes. Escolteu, que això... vull dir que, com que hi he estat tan integrat a dintre, doncs llavors això ho he viscut de tal manera que ha sigut una miqueta la meva pròpia casa que han estat canviant.
I això quan ho veurem?
Filleta, això és molt complex. Pensa que tinc fitxes de tot, ara estic al moment de recopilar la quantitat de documentació que tinc, perquè a més és curiós, això també anirà il·lustrat per moltes fotografies que m'ha fet la gent, perquè és que és una cosa insòlita. Siguin del poble o no del poble, venen i demanen permís que puc fer-li una fotografia.
Però podria estar per a finals d'any, quan faci vostè 80 anys?
No. Jo crec que això en tinc ben per un parell d'anys.
Déu-n'hi-do.
Com a mínim, com a mínim, perquè és... I això ha agradat tant a la gent que inclús ja la gent em demanava per què no ho publicava, això. Perquè diu, és que realment dona gust conèixer, perquè són experiències, no? I les experiències sempre agraden perquè també fan recordar amb les altres persones.
Doncs, Pep Blanes, de fet, podríem estar parlant amb vostè durant molta i molta estona. No sé si escolta això que tenim ara en antena, ho recorda?
Doncs molt de gust. I amb era... molt de gust he vingut altra vegada per contestar aquestes... que ja sé que el temps és or per vosaltres, però per mi això és com si diguéssim un pròleg d'una continuïtat de xerrades que podríem anar fent. Però amb
sí.
Això ja en tinc prou, perquè, escolta, la ràdio és la ràdio i la televisió és la televisió.
I jo crec que la ràdio, que encara sempre doncs, estarà al costat dels santcugatencs, de ben segur que continuarà comptant amb vostè per fer les col·laboracions que siguin necessàries i poder reflexionar una miqueta de tot, no? Perquè a vegades amb un bon plat surten
sí,
reflexions
tant,
que de ben tant. Segur que ens poden convèncer molt.
Mira, tu quan penso una cosa que amb un bon plat sempre hi ha com a mínim d'uns 10 a 12 elements o complements. Fixa't tu si amb un plat es pot parlar de coses i coses.
Doncs de moltíssimes coses, encara en parlarem vostè i jo al 91.5 de la FM i moltes gràcies per acompanyar-nos. Ha estat un plaer tenir-te de nou aquí a l'estudi principal de l'emissora. Fins un altre, molt bon estiu.
Sempre que vulgui.
I que vagi de gust, Pep.
Gràcies.
Escoltàvem aquest final de l'entrevista que Sílvia González li va fer fa ja 8 anys a Pep Blanes, on parlaven d'aquesta faceta de gastrònom del fill predilecte. Recordem, estem precisament recordant Pep Blanes, que ha mort aquest dimecres als 87 anys. Nascut a Terrassa el 1930, Blanes va dedicar gran part de la seva vida retratant els seus dibuixos al patrimoni arquitectònic de Girona, la Bisbal d'Empordà i la seva Terrassa natal, entre d'altres. El terrassenc va rebre la distinció de fill predilecte de Sant Cugat l'any 2011, fruit d'una petició que va agrupar 22 entitats i 740 signatures a títol individual. D'aquesta manera, la ciutat li va reconèixer un treball incansable i constant, que ha donat lloc a un llibre i a diverses exposicions que ha tingut els capitells d'Arnau Cadell com a principals protagonistes. Blanes va col·laborar amb l'Associació d'Amics de la UNESCO i es va volcar en la candidatura dels claustres de Sant Cugat i Girona per ser declarats Patrimoni de la Humanitat. A tal efecte, l'artista va elaborar un dossier amb prop de 30 dibuixos dels dos monuments que van ser exposats mesos més tard en els dos llocs. L'entrada de Blanes en el món de l'art va començar a Pamplona, on de jove es va formar a l'Escola de Belles Arts. Als anys 50 va donar el salt a l'Escola de Belles Arts de San Fernando, a Madrid, on es va especialitzar en les tècniques del dibuix. A partir del 1957 va començar a exposar de forma individual i des d'aleshores Sant Cugat, Girona i Barcelona, entre d'altres, han pogut veure els seus treballs. L'artista també es va dedicar durant gairebé 50 anys a la docència, tant a Terrassa com a Sant Cugat. Nosaltres ara al Sant Cugat a fons anem a publicitat. Recordarem després aquesta faceta de gastrònom de la qual parlàvem escoltant una secció que va fer Pep Blanes aquí al 91.5 de la FM.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Wisconsin. Els Volats són persones optimistes a les que ens encanta la música feta a casa nostra.
Més amb tu, els dies són més fàcils.
Ens agrada emocionar-nos recordant els èxits de sempre.
Jo no sabia que...
Però també volem estar a l'última de les darreres novetats i els concerts que venen.
Com tu.
Estimem la ràdio inclusiva i ens agrada passar-ho bé compartint cançons. Si estàs volat, aquest és el teu club, el Club dels Volats. Cada divendres de 12 a 1 del migdia a Cugat.cat. No hi faltis.
Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Cugat a fons, el magazín de la ciutat.
I quan estem a punt d'arribar a 3:15 del matí d'aquest dijous 11 d'octubre, seguim en aquest viatge en el temps per recordar a Pep Blanes, mort aquest dimecres, fill predilecte de la ciutat. I ara ho farem recordant una de les col·laboracions que més simpatia recorda en aquesta casa, que és la participació al programa i a la secció, en què es va ser les dues coses amb molt de gust, on Pep Blanes demostrava la seva passió per la gastronomia i especialment, entre moltes altres coses, pel bacallà. Escoltarem una de les seccions perquè recordem com era aquest personatge clau de la ciutat, mort aquest dimecres.
El restaurant Xamfrà et convida a escoltar el següent espai gastronòmic.
Bon dia, i bé, hem de dir que anem d'estrena perquè és un goig i al mateix temps un luxe. Està dintre de l'estudi número 1 de Ràdio Sant Cugat, que realment és sorprenent, veus que anem prosperant, que estem en comoditat, vull dir que sembla que això quasi convida a posar plats, copes, forquilles, ganivets i culleres, perquè dius, convida a menjar, perquè, a més, amb un aïllament, amb un silenci, amb una acústica, ho han fet molt bé. Vull dir que ja era hora que els pioners de la ràdio a Sant Cugat es trobin en comoditats. Dic pioners perquè fa una pila d'anys. Jo, de fet, porto que us estic donant la tabarra quasi a punt de fer 12 anys ja. Vull dir que Déu-n'hi-do, Però poder-ho fer des d'unes instal·lacions tan noves, tan dinàmiques, tan ben aprofitades, cal dir-ho tot. Vull dir que no sobra res, però tampoc falta res. Per tant, estrenem una nova iniciativa, i que duri, i que perduri, que es conservi sobretot, no? I que això sigui que d'aquí uns quants anys més s'hagi de canviar perquè, dius, ha tingut tanta acceptació Ràdio Sant Cugat que s'ha ampliat i bueno, però això ja ho veuran uns o altres. De moment, nosaltres avui encetem el programa projectant un petit cicle de xerrades sobre el producte que també s'estrena amb la Quaresma. I em refereixo al bacallà. No aquell que no va dir res, sinó aquell que diu molt, però sobretot ho diu a la taula. Contem que el bacallà, esclar, l'hem d'ajuntar a partir d'un punt que ens hem de remuntar a l'època dels romans, ja que el feien servir, però salat, perquè era l'única manera que podien conservar les coses, ni, llavors, vamos, ni per error, hagués pogut pensar ningú que podien conservar les coses, ni molt menys, ho tenim de fer-ho d'una manera molt, molt elemental, però molt important, que era a través de la sal, a través del secament, etc. Nosaltres estem molt acostumats als productes de la Mediterrània, o sigui que tenim aquest producte bàsic que sempre ha estat el pa, el vi i l'oli, que és l'essència, jo diria que no és cap tripartit, però sí que és la tridimensió de la nostra cuina, no? Però que també entra de ple el bacallà. El bacallà és un producte que, precisament per aquesta qualitat que té de l'assecament i de conservar-se, el trobem com a producte del mar a dintre de l'interior del nostre territori, o sigui, a muntanya. Que arribar al peix allà era difícil, trobem i tenim a l'abast el bacallà. Des de llavors ençà, el bacallà s'ha convertit en un element imprescindible quasi amb la dieta de l'home. Però, sobretot quan arribava la Quaresma, quan la Iglesia, encara com aquell qui diu, fent un xiulet, tothom es posava en renglera i tothom obeïa i tothom sentia aquell sentiment d'anar seguint la litúrgia pròpia, què passava? Que arribava la Quaresma i tenia d'haver-hi pues, l'abstinència, tenia d'haver-hi el dejuni, etc etc, cosa que avui en dia encara es fa, però avui dia queda molt limitat a poques persones o a les persones que segueixen fidels a aquest costum de conservar la Quaresma, que són els catòlics practicants, i que encara nosaltres d'una forma quasi rutinària trobem i fem, això és el curiós del cas, no es practica la Quaresma, però es practica la gastronomia de la Quaresma, perquè entra el bacallà dintre de les cartes dels restaurants i entra dintre de les ofertes dels establiments especialitzats i per descomptat també entra, o és l'excusa perquè entri amb més freqüència a les cuines de casa. El bacallà jo diria que era i ha estat sempre un producte relativament popular, però esclar, avui en dia això ja no podem dir-ho que sigui tan popular, perquè abans era popular perquè era relativament o econòmic o molt econòmic, segons per aquí, però avui en dia ja ha deixat de ser tan econòmic i a vegades, segons el tipus, la classe i el tros del bacallà que faci servir, pues ja inclús tenim un inconvenient, que es converteix en una peça de luxe. Vull dir, llavors ja no té aquella popularitat. Però, en fi, jo diria que el bacallà se segueix utilitzant, es menja molt. Hi ha una carta extensíssima de plats de bacallà, cosa que anirem fent perquè, esclar, la Quaresma és llarga i dintre dels programes sempre anirem posant, encara que anirem introduint alguna altra història gastronòmica, però sempre anirem posant com a mínim una recepta a fi i efecte d'ampliar aquest ventall d'elements que tenim per estar dintre de la cuina a l'entorn d'un bon tall de bacallà. Clar, el bacallà, el més important del bacallà és tenir la gràcia i la soltura de saber-lo de salar, perquè, esclar, sabeu que el bacallà és salmorra, i a partir del moment que tu el compres així, has de tenir la dèria de saber-lo de salar. Te'l poden donar de salat, però jo us aconsellaria sempre comprar-lo salat, per un motiu, que llavors el desaleu al vostre gust. Aquestes coses són molt, molt, molt específiques, són molt subjectives, perquè el dolç i el salat és molt, té una percepció individual que és diferent a un d'un altre, no? Per tant, desaleu-lo, ja sabeu que l'heu de tenir en remull, l'heu de tenir canviant les aigues diverses vegades, i llavors, és clar, quan dius, aviam com el tinc, el tastes, dius, ara el tinc a punt, doncs llavors ja el treus de l'aigua i el deixes que s'escorri bé, no? Llavors, quin tipus de bacallà vull cuinar? Quin plat prepararé? En tenim de tota classe, de tota mena, però m'agradaria encetar el llistat amb un molt típic, un plat de bacallà molt típic nostre, que per això ja el bategem dient bacallà a la catalana, no? O sigui que és un bacallà que l'essència són les hortalisses i la picada que no falti, perquè això és dintre de la cuina catalana, la picada és la característica, és el segell peculiar, no? Jo diria que per quatre persones, que habitualment sempre us dono, quan us dono una recepta de serà per quatre, que és la proporció de les persones més usuals a l'entorn d'una taula de casa, un quilo de bacallà, un parell de cebes, cinc o sis tomàquets madurs segons el tamany, mig quilo de patates, 250 grams de pèsols, si no són frescos els podeu posar congelats tranquil·lament, quatre carxofes, tres ous durs, oli, una mica de farina, un got de vi blanc, el vas o aquest got serà més gran o més petit segons li vulgueu posar més o menys, perquè hi ha qui li agrada que cuinar amb vi es noti, hi ha qui inclús a vegades en prescindeix, una fulla de llorer, safrà i julivert i la sal. En primer lloc, ja sabem que hem de dessalar-lo tal com hem dit. Un cop el tenim ja preparat amb la qüestió de sal, en una paella amb oli a foc intens i fregim les carxofes netes i tallades a quarts. Després reservem i fregim a continuació els trossos de bacallà enfarinats. Enfarinats només, eh? No amb ou, no anem a rebossar, simplement anem a fregir-lo i l'enfarinem, que sempre us recomano, sempre que hàgiu de fregir o hàgiu de cuinar bacallà, fregiu-lo amb una miqueta, encara que sigui només passar i passar, però enfarinats, perquè d'aquesta manera conservem la textura del bacallà, no? I així, quan està mig fregit, el posem a una cassola. Amb el mateix oli de sofregir, hi posem les cebes ja ratllades, els tomàquets prèviament triturats i la fulla de llorer. A continuació, aboquem el vi blanc i deixem reduir. Sempre que utilitzem el vi, sigui blanc, sigui negre, sempre hem d'estar una migueta, abans de seguir cap més pas, que redueixi, perquè així s'agafa el gust, es concentra millor i llavors surt agraït el plat. Tot seguit afegim una mica d'aigua i ho coem uns 10 minutets, 10 minutets només. Mentrestant, tallem les patates i les bullim juntament amb els pèsols. Repartim el sofregit damunt el bacallà, afegim les patates i disposem les carxofes i els pèsols entre els trossos. Això ho deixem coure lentament a foc baix. I quan faltin 5 minutets per acabar la cocció, hi afegim els ous durs tallats per la meitat i una picada feta amb el safrà, el julivert i els alls. Això ho hem de salar procurant que no quedi gaire fort. Servim el plat calent. Tinguem en compte que quan cuinem un plat on hi intervé el bacallà, hem de tenir molta cura de que no afegim sal. Normalment, amb la sal que desprèn encara que hàgim dessalat el bacallà, a vegades ja n'hi ha prou perquè el condiment de la sal sigui suficient. Clar, tinguem en compte també que a l'hora de dir hem de deixem-ho coure, a vegades s'han de dir temps, perquè són coses d'aquelles que si els passem ens puguem fer un plat que ens ha sortit una nyafra de plat. Però en canvi, quan no diem temps, vol dir que hem de ser nosaltres la nostra percepció de veure si està cuit o no està cuit, que sempre ho farem d'una manera, que és agafant la forquilla, punxant les patates o traient un parell o tres de pesolets, mirant aviam si estan cuits o no estan cuits. Clar, llavors, compteu que un plat d'aquests, com el que acabem de dir, bacallà, que és a la catalana, nosaltres hem dit una recepta, però es pot fer de diferents maneres. L'essència, precisament, és el bacallà, les patates i l'ou dur. Això és el que qualifica la cuina, però llavors tinguem en compte que si posem una picada, la picada ja no l'hem de descriure, perquè n'estem no cansats de fer-ne, perquè no ens cansarem mai a la cuina d'utilitzar la picada, perquè sabem que és el toc de gràcia. Aquest mateix plat, sense fer-hi una picada, quedaria com una mica eima, quedaria una mica com liquat, no, ens faltaria alguna cosa. O diu, no, és que en un plat on hi ha patates ja no cal la picada perquè la patata ja desprèn la fècula i ja fa que s'espesseixi. Però la picada no es tracta de que es espesseixi. Sí, la picada es espesseix, però és que la picada dona gust, cosa que la patata no, sentiràs gust de patata. I para de comptar. La picada és imprescindible, jo diria, amb els 70% ben bons de plats que nosaltres hàgim de cuinar, que puguem la picada. No siguem rancis. No tinguem mandra de fer servir la picada. Per què? Perquè la picada ens donarà això, una qualitat de paladar extraordinària. Esclar, avui encetem parlant d'aquesta recepta. Jo diria que amb el receptari del bacallà n'hi ha tants i tants que quasi podríem dir que en tindríem un plat diferent per cada dia de la Quaresma. Per què? Perquè si no, ens quedem només el receptari que tenim aquí al nostre abast de Catalunya, és llarguíssim. Perquè, a més, hi ha plats que van agafant el nom de diferents poblacions. Perquè hi ha el bacallà a la Tortosina, bacallà a l'estil de Lleida, bacallà a la Tarragonina. I que a vegades no són altra cosa que petites trampes, perquè l'única cosa que va variant són les salses, el que hi afegim al bacallà perquè ens agafi un paladar i una textura. Perquè, per exemple, un simple bacallà bullit i només ben condimentat amb un bon all i oli és per xupar-te els dits, vull dir que no cal fer-hi res més. Vull dir, esclar, llavors jo diria que inclús un bacallà amb la salsa del xató, ja n'hi ha prou, perquè en realitat amb la xatonada ja hi posem bacallà. Per tant, si fas bacallà sol i poses xató, doncs sentiràs el gust del bacallà i disfrutaràs també amb el xató i aquell pa que faràs servir per fer el suquet. Bé, jo diria que avui ha sigut un goig per mi poder fer aquest programa en directe des del nou estudi. Esperem que ho puguem fer-ho si la salut ens acompanya i l'humor, que no el perdrem mai parlant de gastronomia, i que duri el vostre humor i el meu en conjunt per anar seguint amb molt de gust.
Un plaer tornar a escoltar Pep Blanes, que ens ha fet salivar amb aquestes receptes de bacallà. Nosaltres ara deixem pas al butlletí informatiu i tornarem després amb la secció Rellegim de Jordi Van Campen, que s'estrena amb La història interminable, i amb Víctor Alexandre, al cinema a la xarxa, dedicat a Carles Canut. Fins ara.